Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
I un altre estil, i avui és l'estil d'una persona molt familiar, una persona senzilla, una persona que a més dona més importància, dona poca importància a les coses materials i en canvi cuida i li importen els detalls, les paraules, els fets. Amb nosaltres aquest vespre la Belinda Gil Carmona. Bona nit, Belinda. A veure, m'has dit que ets una persona familiar. Això, com ho hem d'entendre? Perquè tothom té la seva família, oi?
Sí, però la base de la meva vida és la meva família. Les decisions que jo prenc, la forma de comportar-me, la forma de ser, és tot en base a la meva família.
Per tant, d'alguna forma podríem dir, la Belinda no pot viure sense la família.
Exacte.
Però estem parlant d'una família una mica àmplia, també,
sí.
No? Perquè la família no inclou només la parella i la filla, va una mica més enllà,
sí.
No?
Sí, els pares, la meva germana, el meu cunyat i la meva neboda.
Perquè em deies, tots vivim, com aquell qui diu, en cases de costat,
sí.
No? I compartim un pati, em deies, no?
Sí.
Com se us acut, això?
No és fàcil. A vegades, moltes vegades, quan ho explico, la gent no ho entén. Però a nosaltres és molt senzill. Nosaltres era un desig que teníem d'estar sempre junts. Cadascú té el seu espai, ens respectem cadascú, però compartim la nostra vida. Evidentment, jo visc a casa meva amb el meu home i la meva filla, però al costat tinc els meus pares i a l'altre costat tinc la meva germana i feliços tots.
Per tant, deixa'm-ho imaginar, eh? A veure, per tant, vol dir tres cases de costat,
uh-huh.
Amb un pati comú.
Uh-huh.
Per tant, vol dir que us comuniqueu a través del pati.
Sí.
Alhora teniu, diguem, una vida, doncs, cada família viu la seva vida. Però alhora esteu molt comunicats.
Sí.
Per tant, vol dir, si cal atendre els pares, doncs, aquí som tots per fer-ho, uns més que uns dies uns dies els altres, qui tingui la possibilitat, deu ser per aquí això.
Sí.
Si heu de fer una festa, ja tenim un pati comú.
Sí,
val?
Ho fem tots junts.
I si has d'anar a veure la germana per qualsevol cosa, ja la tinc allà mateix, no? Vol dir que us deveu trobar una mica contínuament a la casa,
sí.
No?
Sí, però
és així.
I jo tinc molta ajuda per part dels meus pares, perquè per el meu estil de vida, haig de treballar i estic moltes hores fora de casa, i quan vam decidir el meu home i jo ser pares, doncs els meus pares van criar la meva filla, em van ajudar. Són ells els que han estat pendent de les nenes constantment.
Perquè quan parles de les nenes?
La meva filla i la meva neboda.
La teva
sempre
neboda.
Dic les meves filles.
O sigui, no, per la unitat familiar, no?
Sí.
Llavors, això també vol dir que a nivell de germanes, tu que ets la Belinda, i llavors la teva germana, que es diu Emma?
Emma.
Emma, vol dir que esteu molt ben avingudes.
Sí.
Com a germanes.
Sí, tenim les nostres diferències, com tothom, però sempre ens hem respectat i ens hem ajudat l'una a l'altra amb tots els... en qüestions de feina, en qüestions de problemes familiars, en qüestió de les nostres vides, no?
Llavors, a veure...
A part de germanes, som amigues.
Bueno, això vol dir que hi ha una, diguem, molta avinentesa entre una i l'altra, no?
Uh-huh.
I llavors, bueno, per tant, conflictes grossos, punts de vista diferents, sí, conflictes grossos, imagino que no gaire, no? Bé, com és llavors que us decidiu a dir, bueno, anem a fer, doncs, com aquell qui diu, gairebé vida comunitària en cases diferents, però compartint uns espais... aquí, diguem, cap aquí fora de les afores de Castellà, no?
Uh-huh.
Com se us acut una mica aquest plantejament, diguem així?
Jo fa 10 anys ja que li vaig plantejar... Jo abans vivia a l'Airesol, en una casa a prop dels meus pares i ma germana a Castellà. I jo tenia molta ajuda per part dels meus pares, sempre amb les nenes, i jo ja fa 10 anys que li vaig dir un dia a ma germana: mira, els pares es fan grans, les nostres filles també es faran grans, i si poguéssim estar de costat, no? M'encantaria viure al teu costat i tenir un jardinet i estar juntes, i sobretot també amb els pares, no? I així ens va ser.
Els teus pares ja hi vivien, ja tenien una casa, però sí. Això, no? Llavors, què va fer? Vau tirar la casa i fer-ne tres més?
Vam vendre les tres cases, els meus pares van comprar un terreny i a partir d'aquí, pues, com tothom fa, una hipoteca i tirar endavant i fer una casa.
O sigui, vau construir de nou, digueu, pensant una mica en què havíeu de fer, diguem, una vida en comú, diguem-ho així, eh? Per tant, quan parlem de la família, no estem parlant de la família nuclear, sinó estem parlant de la família que són els avis, sou vosaltres, són els nets, no?
Sí.
I aquesta és, diguem, quan parlem de família, eh? La família, en aquest cas la teva, és a dir, parlem d'aquest conjunt de persones que són importants en la teva vida. I llavors les decisions les preneu conjuntament, vol dir que els pares els ha de tenir en compte, no?
Sempre. Cadascú a casa seva pren les seves decisions en el seu nucli petit familiar. Però llavors, com sempre nosaltres estem en contacte per qüestions de feina, per qüestions de tot, doncs totes les decisions es prenen amb tots junts.
Això també afecta, ara, potser, posats a imaginar, per exemple, doncs resulta que a nivell d'unitats familiars doncs cal anar a comprar. Això cadascú s'espavila o, mira, escolta'm, mira, escolta, aquesta setmana compres tu per tots i ja ho trobarem.
Sí, més o menys ho fem així. Sí. Qui va a comprar pues, pensa en tots i va i compra i ja està.
Ja compra pensant en els pares, amb l'altra germana.
Generalment la compra forta sempre la fan els pares. Però llavors està el meu home, que també és el que moltes vegades pues, anem al macro, i llavors ja compra una mica pensant, per exemple, el paper higiènic, el llegiu, el sabó, pues ja no compra per cada
sí, cadascú. Comuns, no?
Ja es compra una mica més i ja es compra, es deixa sota el garatge i cadascú va agafant el que necessita.
Per tant, ja, diguem, un rebost de coses principals.
Galetes, pues no es compra un paquet de galetes, però potser es compren 4 o 5 i es deixen allà i cadascú
va tibant.
Agafa quan el que necessiti. La llet, el mateix. Es compren caixes de llet, cadascú agafa la llet segons les seves necessitats i ja
està. Però ara deixa'm dir, el fet que els teus pares se'n cuidin vol dir que encara són dintre de l'edat força
joves,
oi?
Sí.
Perquè, és clar, si no dius, home, no estem parlant de persones molt grans.
Ma mare té 72 anys i el meu pare té 75 anys.
Bueno, ja és una edat, però bueno, si estan
però
bé,
estan,
doncs
sí.
És important, no? Escolta, jo quan et preguntava, digue'm un tret del teu caràcter, em deies, mira, jo un tret del meu caràcter és la bondat. Com entens tu la bondat?
Perquè sóc una persona, bueno, doncs això, que tinc molta bondat. M'agrada que tothom sigui feliç, que estigui bé, seria incapaç de fer mal a la gent.
Jo haig de dir que quan l'altre dia vaig entrar a la vostra botiga, diguem així, clar, jo d'entrada entrava un món desconegut, no? I més aviat amb un... dic on entro, no? Però recordo que el que m'ha impactat d'entrada va ser un somriure d'entrada. Bueno, no sé si això lliga amb la bondat o no, no?
Sí.
Però, esclar, el somriure també surt
és que la bondat et dona molta felicitat i molta satisfacció. Quan tu fas el bé i veus que la gent està bé, això t'omple. Quan jo veig una persona que està trista o que té problemes, a mi em fa mal. Llavors, jo intento ajudar la gent tot el que puc i intentar donar felicitat. Perquè a mi la meva família m'ha ensenyat a ser així.
Però les persones són com som i no sempre totes les persones són agradables, per exemple, som agradables sempre.
Sí, et portes molts cops a la vida, per a vegades creure que tothom és bo i pensar que tothom és com tu, no? I et dones cops, però és igual.
I llavors, com superes aquests cops?
Pues a vegades amb molta tristesa, però bueno, intento És com tens un mal dia, no? I l'endemà dius, pues bueno, t'aixeques i intentes tenir un millor dia.
Perquè, esclar, tu movent-te, diguem, d'alguna forma en un món comercial, no? Doncs ja tenim ocasió de parlar-ne, no? Però imagino que, esclar, que et deus trobar una mica de tot. De persones, de clients que són...
Treballar amb el públic no és fàcil. No és una cosa senzilla, vull dir, és difícil, perquè és el que tu dius, t'hi trobes gent de tot.
O sigui, tu des de que surts de casa al matí fins que entres a la botiga, o sigui, surts contenta i tot plegat, perquè doncs ets una persona doncs, que d'entrada...
Dius... A vegades tampoc estic tan contenta sempre, vull dir, també tinc les meves preocupacions, i hi ha dies que un està més trist, no?, per problemes econòmics, per problemes de feina. No sempre tot és happy flowers, eh? No,
però llavors vol
no
dir
que... No soc cap persona així.
Però vol dir que t'angoixen molt, llavors, aquestes coses? O saps prendre tu...
Hi ha moltes coses que, sí, m'angoixen. M'angoixen cosetes, evidentment. Quan tens un negoci propi, hi ha moltes coses que t'angoixen. El poder arribar a final de mes, el poder tirar endavant amb el teu negoci. Perquè quan tens un negoci, inverteixes molt. No només cèntims, eh? Inverteixes il·lusions, inverteixes esforços, i llavors no sempre els resultats són bons o són favorables, no? Vull dir que...
Vull dir que un ha de prendre les coses amb molta mesura per no desequilibrar-se, per sí. Entendre d'una manera ferma. Però és que llavors, una mica, això des de la perspectiva de la bondat, de dir, bueno...
Perquè intento sempre fer les coses el millor possible. Sempre. A vegades em surten bé i a vegades no, però sempre amb bondat i amb sense fer mal a ningú, intentar que tothom estigui bé.
Sí, per tant, vols dir que quan entra un client, per entendre'ns, sigui del teu àmbit de treball, clar, vull dir, suposo que t'oblides de les preocupacions, perquè l'important és el client que entra a la porta.
És atendre el client el millor possible, sempre.
I entenc que quan dius que ets una persona molt controladora del teu entorn, sí. Imagino que estàs pendent de tot allò que configura i forma part del negoci, de la vida.
Sí.
És així?
Sí, de la meva família. Sí, és veritat. A vegades massa.
Que vol dir que es queixen?
Sí. Sí, sí, perquè pateixo molt per tots.
Per tant, a més, ets patidora.
Sí.
Vol dir, sempre has de saber tothom on està, com està.
Uh-huh.
Imagino que si la teva filla estudia, escolta, m'ha anat a l'escola avui, ha anat a l'institut.
Sí.
Sí? O el teu home, que no... On està en aquest moment, si esmorza, sí.
No, no controladora del seu espai, no. Però sí, m'agrada controlar, per exemple, en el tema familiar. No? M'agrada controlar que els meus pares estiguin bé, que la meva neboda estigui bé, que la meva germana també. Saps? Sobretot el més important, el meu home i la meva filla, no?
Per tant, repeteixo, vull dir, per ti vol deus ser una persona patidora.
Sí.
Perquè, esclar, una mica està pendent de si avui el meu pare, doncs, no sé, ha tingut una mala nit o es troba malament perquè, o el que sigui, o la meva germana.
Sí, sóc molt patidora en aquest sentit.
I això, com et condiciona la vida, això? Perquè, esclar, quan és patidora, tampoc no és que s'ho passi bé.
No, però sí, el que passa que bueno, que m'agrada tenir controlat perquè ells estiguin bé. Quan els altres, les persones que estimo estan bé, jo estic bé. És molt fàcil, és senzill.
Bueno, perquè ja el tens per mà, no?
Sí.
Vull dir, el fet
sempre
de que...
ha sigut així.
Quan ja a més, em comentaves que eres una persona senzilla, que per tant vol dir no, la vida no està ple, hòstia, de coses... A veure, que no te la compliques la vida per entendre, no?
No, és que la vida està plena de moments. Per exemple, aquest. Per mi... A la millor tu no li dones importància perquè és la teva feina, no? Però per mi era un orgull el dia que vas entrar a la botiga i vaig arribar a casa, pues, estava emocionada. Dic que una persona ha vingut a convidar-me a un programa de ràdio, no m'ho hagués imaginat mai. Va ser un orgull per mi. I és un moment important.
No, i reconec
tot
de seguit.
Tots els moments són macos, no? I de tot hem de treure profit, no? I a vegades la senzillesa, tu dius, hosti, jo seria feliç, jo què sé, si pogués fer aquest viatge, pogués fer això... No, jo sóc feliç prenent una copeta de vi amb el meu home per la nit i explicar-nos el que ens ha passat el dia, o estar al costat de la meva filla, i per exemple la meva filla toca el piano, i quan em toca una cançó per la nit, doncs ja és el meu moment, i això t'omple tant que a vegades la gent parla de coses que vol tenir, que vol, o somnis que tenen, i jo... Tant, aquestes coses m'omplen molt. És que la vida està plena de moments.
És tal com ve cada
tal
dia.
Tal com ve. Exacte.
Ja, imagino i lligo amb això que deies fa un moment de convidar-te a un programa de ràdio, no? El programa Estils, i dius, bueno, jo no ho vaig buscar-ho. Ha vingut i em sento contenta de que algú m'hagi vingut a dir, vindràs a la ràdio? Mm. Una mica entenc això, no? Sí. O la vida tal com ve...
I estava nerviosa.
I gaudir d'aquests moments, eh?
Que dic que estava nerviosa.
Sí, perquè buscaves les agulles que se t'havien perdut.
No, que avui, per venir aquí, estava nerviosa. Bueno, perquè era una emoció, i què passarà, i què em diran.
Bueno, perquè, esclar, una mica dius, ara, això com...
Una il·lusió.
Suposo que ara ja t'haurà baixat el nivell de nerviosisme, oi? Bé, mira, nosaltres farem ara una primera pausa per escoltar el Tom Jones en la primera de les teves músiques escollides. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. Estem escoltant el Tom Jones, que és la primera de les cançons escollides d'aquest vespre per la Belinda Gil Carmona, que és el nostre estil. Per què has escollit aquesta cançó?
Perquè m'agrada, simplement. Perquè és una cançó que escolto des de joveneta i que m'ha acompanyat al llarg de la meva vida i m'agrada escoltar-la per la seva melodia, simplement.
I quan la vas descobrir, per exemple? Quan...
Des de petita.
La primera vegada que dius, vaig sentir aquesta cançó i em va captivar.
Des de petita que l'escolto. I una vegada estava al cotxe amb la meva germana i va sonar la ràdio i la vam escoltar i la meva germana em va dir, aquesta cançó m'encanta, dic, i a mi també. I l'hem escoltat des de petitones, aquesta música. Sempre a casa, perquè s'escoltava molt el Tom Jones a casa, als pares els agradava molt, al meu avi. I és una melodia que no em canso d'escoltar-la. L'escoltaria cada dia.
Llavors, és clar, el fet que a l'hora de seleccionar hagis seleccionat, entre d'altres, aquesta, imagino que no la deus, la deus escoltar com a mínim de tant en tant.
Sí.
I quan, en quins moments te la poses, per exemple?
Quan estic a casa... O quan tinc un pen amb músiques gravades, quan vaig al cotxe, estic al cotxe, poso el pen i em poso les meves cançons.
I aquesta sempre hi és?
Sempre.
Per tant, vol dir, quan busques un moment de tranquil·litat, aquí tenim el Tom Jones.
A mi m'agrada molt escoltar música. Penso que la música ens acompanya al llarg de tota la vida. I hi ha gent que té una capacitat impressionant per transmetre sentiments a l'hora que escriu les músiques, no? Penses, quina passada la persona que hagi escrit aquesta melodia o... Perquè deu tenir uns sentiments i aquestes músiques, quan les escoltes, se't posa la pell de gallina. Sembla que se t'ompli el cor perquè és una música que t'arriba a dins.
Això et passa amb
tot tipus de moltes, en tot tipus amb moltes de música. Moltes. A mi m'encanta la música.
Però, per exemple, si ara digués una mica música, aquesta és tipus màquina, que diuen ara...
També. Hi ha moments per a aquest tipus de música. Hi ha moments, no és una música que jo m'agrada escoltar quan estic a casa, no? O quan vaig amb el cotxe. Però també hi ha música maquinera que de tant en tant, a la millor estàs en una festa, en un cap d'any o en una reunió d'amics i estàs ballant amb els teus amics i poses una música d'aquestes també. Però hi ha músiques per tots els moments. Evidentment, aquesta música, aquesta música, per exemple, de reggaeton, a mi personalment no m'agrada. No m'agrada, no és una música que jo escolti quan estic jo sola escoltant música, no? Però penso que ha d'haver-hi moments per tot, no? Però a mi m'agrada la música melòdica,
per tant, si vas
m'agrada molt la música clàssica.
Si vas a una rebel i que et surten amb el reggaeton, tu balles perquè en aquell moment
sí,
toca...
Sí, no és el que més m'agradaria, no? Més ballar, no sé, una altra música dels anys 80, però també la ballaré, evidentment.
Imagino que amb la teva germana deveu tenir sintonies, també, des d'aquest punt de vista. Moltes coincidències amb moltes coses.
Amb la música no tant. Amb la música no tant. Ella és més moderna que jo.
És més moderna. Bueno, quan parlo de sintonies, no necessàriament la música, però vull dir, a vegades hi ha coses que dius, mira, amb això, no sé si dir-ne dues gotes d'aigua o no. No, poder no arribar
no,
a tant.
No, mi germana i jo no. Som diferents. Ens acoplem l'una amb l'altra. A vegades amb les diferències també està la bona relació, eh?
Sí, per suposat. Escolta, parlava que a tu t'agrada i alhora et desagrada treballar.
Sí, m'agrada treballar. És que com treballo tant...
Quan parlem de treballar, estem parlant de tenir el temps ocupat?
No, treballar, treballar.
Alguna cosa que...
No, treballar amb la meva feina. Jo m'hi dedico moltes hores a la meva feina. Moltes.
Però no faries qualsevol feina, per exemple. La feina que fas, en aquest cas, de portar una botiga o de portar, per exemple, l'aspecte de comptabilitat d'una empresa, en principi han de ser coses que t'agraden?
Sí, m'agraden.
O és una mica allò de dir, mira,
és
l'obligació que em toca.
El que em desagrada de la feina o de treballar és que, per sort o per desgràcia, haig de dedicar-li moltes hores, no? I a vegades tinc poc temps lliure per fer altres coses. Però és amb el món que m'he ficat i la vida m'ha portat aquí i estic orgullosa. I jo no em queixo de treballar moltes hores ni molt menys. Al contrari, és la meva vida. Però a vegades reconeixo que m'agradaria tenir més horetes.
Ets una persona de treballar tranquil·la, per exemple, o t'agrada una mica allò, estar en tensió treballant?
No. Vull dir... Quan, o sigui, les meves hores les aprofito molt. No és que estigui amb tensió, però no paro tampoc.
Bueno, però sí. un pot no parar i estar tranquil, per exemple,
sí.
No?
Sí, no, estic tranquil·la.
Per tant, una mica la idea és dir, bueno, jo tinc feina, però vaig
Només fent... em poso nerviosa quan venen els impostos, llavors sí. I llavors és quan no estic tranquil·la mai, però bueno.
Bueno, perquè llavors s'han d'omplir molts paperans,
sí,
també.
Sí, i pagar molt. I això no m'agrada.
S'han d'omplir papers, eh? A veure... Un altre aspecte que em distingeix és dir, bueno, a part de treballar, a mi m'agrada el contacte amb la natura.
Molt.
Tens temps de caminar?
Sí, de tant en tant sí. M'agrada molt la natura, m'agrada estar a prop de, viure a prop del bosc. Per exemple, jo seria una persona que em costaria molt viure en una ciutat.
Però ja has viscut
en una viscut. Ciutat, eh? Però si ara... tingués que tornar a viure en una ciutat, doncs em costaria. M'agrada molt la tranquil·litat, la pau, m'agrada aixecar-me i veure arbres, i veure verd, i veure el cel. Llavors...
Tant, és fàcil de dir on està la Belinda i està doncs, passejant, doncs, encara que sigui pel voltant de casa seva,
sí.
Doncs, no sé, deixant anar, doncs, els moments dolents.
Això m'agrada. Jo, mira, sempre he pensat... A vegades diuen, si et toca la loteria, què faries, no? Per exemple, imagina't que no tinguessin que treballar per viure. Doncs a mi m'encantaria anar-me'n per aquí, pel nord de Catalunya, amb una masia, tindre els meus animals, no? La meva família, evidentment, al costat, eh? Tindre el meu hort. Jo penso que seria un estat ple. Seria una meravella. A mi la ciutat, les aglomeracions... I sóc sociable, eh? No vull dir que no m'agradi estar en contacte amb la gent. Al contrari, m'encanta parlar amb la gent, conviure amb la gent. Però a mi m'agradaria aquest ambient de naturalesa. Això seria l'estat perfecte.
I ho desestimes, fer-ho algun dia? O...
Sí, si em toca la loteria ho faré.
Sí,
perquè treballant no em faré rica, no podré mai, no podré mai fer això. Bé, això només seria si et toca la loteria i et fas ric de cop i...
Em parlaves de que un somni seria una societat en pau.
Sí.
Com entens tu? Una mica, com explicaries dir una societat en pau? Què vol dir estar en pau?
Mira, jo era una persona, quan era més jove, era una persona que m'agradava molt la política. I m'agradava comparar i veure diferents ideologies, diferents, saps? Diferents pensaments. Avui en dia estic decepcionada amb la política. Estic molt decepcionada amb tot el que està passant, amb la poca responsabilitat que tenen els representants que ens... els representants que tenim polítics, no? La poca dignitat... que tenen. Llavors, jo estic molt decepcionada i penso que la societat no està en pau perquè no hi ha una bona representació política, no hi ha uns bons ideals, no hi ha un bon respecte. Llavors, estic decepcionada amb tot això i penso que la societat mai està en pau perquè la gent que ens representa o els partits polítics que hi ha avui en dia no són responsables dels seus ideals, no són leials i no tenen la capacitat de dialogar, ni de parlar, ni d'entendre's. Llavors, per mi, jo ara que estic a punt de fer els 50 anys, me n'adono que tot el que jo he cregut fins ara se m'ha desmuntat. I estic molt decepcionada amb tot el que està passant. Amb tot el que està passant aquí, fora d'aquí, eh? Cuidado. Llavors, jo me'n recordo quan estava a la universitat que es parlava molt de totes les crispacions que hi havia als països de Sud-amèrica, no? I es parlava de corrupció i es parlava de moltes coses i ho vèiem com una cosa que aquí mai podia passar, no? I estem parlant només de fa 30 anys. I jo me'n recordo que quan jo tenia 20, 25 anys, pues, a la universitat sempre s'ha parlat, ha sigut sempre molts moviments polítics, no? De diferents ideologies. Però en aquella època es respectava molt les diferents ideologies i de les maneres, les diferents maneres de veure la vida, no? I jo pensava, hosti, en aquests països com pot passar tot això, no? Com pot haver-hi tanta crispació social? Com pot haver-hi tanta corrupció? Com pot haver-hi tants líders que estan deixant un poble que es faci malbé i estan dient mentides constantment? Això i això mica... és el que està passant ara aquí.
També això va una mica amb la condició humana, no? La manera de ser les persones. No?
Doncs què ha passat? Què ha passat amb aquests últims anys? Què ha fallat? L'educació, la forma de preparar els nostres fills? Què està passant? Per què estem visquent el que estem visquent?
Bueno, això és jo... una pregunta que ens haurem de fer o ens hauríem de fer
pues
tots,
jo no,
no
sé donar-li resposta. L'única resposta és que penso que no s'ha guiat bé un país, no? Una nació, digue-li com vulguis. I llavors, jo penso que m'he decebut i estic molt indignada. I ja no hi crec en la política.
Fem una segona aturada per escoltar la música d'una pel·lícula. La pel·lícula Se acabó el pastel. Mhm. Estem escoltant la segona de les músiques escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Belinda Gil, Se acabó el pastel. El motiu d'aquesta pel·lícula.
Aquesta música no és per... No, no és la pel·lícula, és la música.
És la música.
És la música d'aquesta pel·lícula. Aquesta música sí que té un moment molt important a la meva vida, molt concret. És el naixement de la meva filla. El meu home va fer unes quantes fotos de la meva filla quan va néixer. Llavors em va passar el vídeo i eren les fotos de la meva filla quan era un bebè, i aquesta música és la música de fons d'aquest vídeo. I llavors La meva filla és molt especial, és una de les persones més importants de la meva vida. I aquesta música l'havia de portar perquè és ella.
Ara que la teva filla t'escolta, ara deu estar emocionada i tot. Bé, doncs, havent escoltat la música, que no té res a veure la pel·lícula com a tal, sinó la música en si, no? El motiu d'aquesta música. Escolta, vas néixer a Suïssa, per casualitat.
Els meus pares van marxar per feina, a provar feina, allà, i van ser immigrants, i van estar 4 anys, i jo vaig néixer allà.
L'any 1970. Uh-huh. Els dos pares, que eren de Sabadell, o eren...
Sí, de Sabadell.
Vivien a Sabadell. I d'aquí, doncs, van anar a Suïssa. I llavors això va tenir, abans de viure a Sabadell, ja quan encara eres infant, diguem així, abans vas passar per Vigo, també.
Sí.
També per motiu laboral.
Per motius de feina dels meus pares, sí.
A l'any 75 us estabilitzeu a Sabadell, val? I llavors aquí doncs, ja comença, diguem, una vida quotidiana, per dir-ho així, l'escola, les Salesianes, a l'Institut Pau Vila, i en el moment de decidir-te a estudiar Ciències de l'Educació. Uh-huh. Per què?
Des de petita volia ser mestra. M'agradava el tema de l'ensenyament. M'agradava molt.
Però t'has dedicat sempre als adults.
Sí. Bueno, el que et porta la vida.
Quan parlem dels adults, de quines edats estem parlant? Perquè l'escola d'adults també agafa, per exemple,
l'escola d'adults
jovent
té...
que hagi de fer la titulació...
Per al tema d'estudis de mòduls, per accés a la universitat, per treure's l'ESO, i llavors també hi ha un grup de reforç per de 6 a 12 anys, i abarca totes les edats.
Per tant, no estem parlant només de... diguem, de l'escola, diguem així, ja per adults pròpiament dits, de 30 en amunt, sinó de gent que ha de preparar, ajudar a preparar uns estudis per unes proves determinades, no? O bé de reforç, com deies, de nens petits, no? Uh-huh. D'infants de primària o de secundària, imagino, no? Aquí, de fet, hi vas dedicar 12 anys a l'escola d'adults de castellà, no? Del 98, calculo, el 2012.
Sí, més o menys, sí.
I com et senties amb aquesta feina?
Molt bé. Sempre m'ha agradat molt l'ensenyament. És molt... N'aprens tu molt. Tu vas ensenyar, però n'aprens moltíssim.
Que passa que en una escola d'adults imagino que és diferent d'una escola com podria ser, doncs, una escola d'aquí de primària o un institut, imagino, no? Perquè el nucli és més petit.
No, i l'escola d'adults de castellà té molts alumnes, eh?
Sí?
Moltíssims alumnes, sí. Però sí que és una mica... L'ensenyament adults... És diferent. Els nanos van a l'escola perquè estan obligats a anar a l'escola, no? En canvi, a l'escola d'adults van voluntàriament. Hi ha una diferència. Llavors, ensenyar adults tant a fer coses com alfabetització per la gent gran que vol aprendre a llegir i escriure, o gent que es vol preparar per fer unes proves d'accés a majors de 25 anys o 45 anys que volen accedir a la universitat, que no han tingut temps o no han pogut fer-ho en l'època que els hi tocava.
Per tant, ja van per un interès.
Exacte, és molt gratificant perquè realment la gent va amb ganes, està més motivada, no?
Podria aquell noi o aquella noia que en el seu moment no va aprofitar aquests estudis obligatoris. I en canvi arriba un moment que diu ara ho necessito,
ara ho necessito,
no?
Ara ho vull fer.
I llavors l'interès és molt diferent, clar, perquè hi ha una mica la necessitat. Però això, a veure, ho vas haver de deixar un moment determinat, perquè, per una banda, també et dedicaves...
Sí, jo he treballat
al teu negoci familiar,
negoci familiar. Tenim un taller metal·lúrgic, un taller petit aquí al Pla de la Bruguera.
I em deies, jo sempre he treballat i he estudiat al mateix temps.
Sí, sempre, i continuo.
I continues, bueno, estudiant.
Sí, bueno,
estudiant poder no
a
tant,
la vida
no?
Sempre t'has de preparar per tot. Jo amb la feina que estic fent ara, doncs també m'haig de preparar, haig de tenir coneixements suficients per poder assessorar. Per tant, sempre t'estàs preparant. I lo maco d'això de la vida és saber que mai ho saps tot i que sempre t'has de continuar preparant.
Clar, ja,
no ens podem oblidar d'això, eh?
Pel que em parles ara ja no estem parlant del taller, que podeu tenir més per mà i és una cosa més, no sé si dir-ne mecànica, la comptabilitat del taller, vull dir, s'ha de ser molt ordenat, imagino, i saber on tens tots els papers, oi? Però És clar, una mica des de l'any 2011 vau començar doncs, tota una experiència. Primer la teva germana, tot i vas afegir, que és el Vivai Luxuri.
Mm-hmm.
Digue'm què és això del Vivai Luxuri.
Bueno, el centre estètic es diu Luxury Beauty. I ara la botiga es diu Vivai Luxuri.
Va.
Meva germana, com t'he comentat abans, és sanitària, es dedica al món de la sanitat, es dedicava al món de la sanitat, però ella sempre li havia tirat molt tot el tema de l'estètica, l'assessorament d'imatge, i quan ja ella treballava, que estava molt, molt ben col·locada, estava treballant per la Vall d'Hebron i tot això, ella es va adonar que no era la seva vida aquesta professió. I ella sempre, tot el tema de la imatge i tot això li havia agradat molt. I llavors ella es va començar a preparar per ser assessora d'imatge, esteticient i tot això. I quan ja estava ben preparada i tal, i feia de freelance perquè treballava per altres llocs i feia serveis, ella em va comentar que a ella li agradaria crear un centre d'estètica que ella fer-lo com ella li agradaria que amb ella li tractessin. I ella fer un centre d'estètica i tractar la clienta com ella li agradaria sentir-se, no?, quan va a un centre d'estètica. I doncs, dit i fet, dic, doncs, endavant. I llavors em va sorprendre perquè em va dir, si ho monto amb tu, si no, no ho muntaré. I així ens va ser. Jo vaig deixar la meva feina de l'escola d'adults i me'n vaig anar amb ella per ajudar-la. Amb un món totalment desconegut per mi, perquè a mi el món de la imatge ha sigut un món que m'ha vingut ara, però jo no ni m'atreia ni m'he dedicat mai a aquestes coses, no?
I d'on ve el nom? Com se us acudeix posar-li el nom?
Ma germana, això ho decideix ma germana, tot això. Li agrada amb ella, doncs.
Però ja veig que l'haurem de portar un dia o altre.
Sí,
l'haurem de portar també aquí, així tindrem l'estil de les dues germanes, eh? Sí. A veure, llavors, però això creix perquè, esclar, heu agafat la part de la moda.
Uh-huh.
I això ha vingut una mica com per casualitat, no?
Sí, nosaltres teníem dintre de Luxury, del centre d'estètica, complements per les clientes. Doncs que sí, unes samarretones, cosetes una mica insignificants amb el que era el centre d'estètica, no? Era una miqueta de roba, complements de bijuteria, de bolsos, una mica per la senyora que ve a cuidar-se o a fer-se un tractament, doncs també tingués aquell complement que també li donés una certa bellesa, no? I llavors vam començar a treballar amb la firma Lola Casademunt, que és una firma d'aquí nostra i que té molt estil, té molt disseny i a mi m'agrada molt. I vam començar a treballar en aquesta casa i teníem això, quatre complements. Llavors, fa un parell d'anys, jo li vaig comentar a la meva germana que el centre se'ns havia quedat una mica petit i com ella sempre vol aportar coses i sempre està estudiant, perquè la meva germana no para mai d'estudiar i de fer cursos i de preparar-se, i volia aportar més coses al centre, vam comentar que aquell local, el que estem ara, se'ns ha quedat una mica petit. Llavors vam dir, doncs mira, anem a fer un sacrifici, anem a intentar buscar un local més ampli, més gros. El vam trobar, el vam comprar, però què passa? Que ara el local que vam comprar necessita fer unes reformes per adaptar-lo a ser un centre d'estètica i centre mèdic estètic, que és els objectius que té més germana de fer-ho, no? Què passa? Que ara, tal com estan les coses, econòmicament nosaltres no podem fer aquesta inversió de fer les obres, perquè tot val molts cèntims, llicències, permisos, obres, i no podem fer-ho. Llavors, jo li vaig comentar a ma germana que això s'havia de deixar com un projecte a llarg termini, que ara no es podia fer, perquè no podem, i que de moment havíem comprat aquest local i que ho deixaríem com a inversió. I llavors ella em va comentar, doncs, mira, per tindre'l tancat, tu allà amb les quatre coses de complements que tenim a l'estètica, m'agafes espai perquè no agafes i amb el local que tenim muntes una botiga de roba.
Només per dones.
I per homes.
I per homes.
Mm. I dit i fet, i així ho hem fet.
I l'estètica també, per homes?
Sí, igual. Home i dona, tot igual.
I llavors, vull dir, això, diguem, el moment, diguem, un boom en aquell moment va ser quan, el mes de setembre, em sembla, si no m'equivoco, vau fer una desfilada aquí a l'Auditori, no?
El 5 d'octubre.
El 5 d'octubre. Uh-huh. I llavors això us va donar, us va fer sortir a la fama, per dir-ho així?
No, no, jo penso que no. Va ser una cosa que la vam fer amb molta il·lusió, això, aquest, tot aquesta desfilada porta molta,
molta
feina.
Feina
darrere, encara que no ho sembli, porta molta feina. Ho vam fer amb il·lusió i també perquè quan va fer un any que vam obrir el centre d'estètica, vam fer una desfilada amb el dissenyador Jordi Dalmau. I tot el tema de la desfilada ens va agradar, també va portar molta feina, i llavors doncs, ma germana va tenir aquesta idea també. Ma germana ja feia temps que em deia un dia hem de fer una desfilada, hem de... I tinc un amic que és el David Fuentes, que és un DJ d'aquí de Castellà, que és molt bo. Un dia que em va venir a veure la botiga, em va dir, diu, Belinda, diu, hauries de fer una desfilada amb la roba que tens a la botiga. I dic, sí, ja m'ho ha comentat la meva germana, dic, però bueno, ho hem de parlar. Ho vaig parlar amb la Emma i li vaig dir, escolta'm, dic, saps què m'ha dit el David? Diu que hauríem de fer una desfilada. Diu, doncs ja està, anem a fer-ho. I anem a fer-ho. I ja es va fer.
Sempre us decidiu tant de pressa?
No. No, però bueno, quan tens ganes de fer les coses i... pues es fan. Quan hi ha voluntat, les coses... a vegades et surten bé i a vegades no et surten tan bé. Però si no, s'intenta...
Però estàs contenta de, diguem, d'aquesta...
d'haver-la fet, sí,
feina,
moltíssim.
Escoltem el Lan Parsons, he dit bé, que és la tercera de les músiques. Un motiu d'aquesta cançó?
Aquesta és la nostra cançó. És la cançó del meu amo i la meva. A l'amor de la meva vida.
Per ser el dia que us vau casar, que va posar aquesta música, per exemple?
No, va ser el vídeo del nostre casament.
El vostre
casament. És la cançó que sempre de quan abans de casar-nos, que estàvem junts, era la cançó que ens agradava a tots dos.
I també us la poseu així sovint.
Sí.
De totes maneres, una cosa que m'explicaves ara i penso que s'ha de poder dir, no? De fet, el dia del casament va ser un dia molt, molt important per la vostra vida, però també va coincidir amb un fet molt luctuós a nivell d'estat, no? Va ser el dia que va haver l'atemptat contra el Josep Àngel Blanco, que bueno, el van matar directament,
sí,
no?
Va ser un...
Suposo això va ser un impacte a nivell vostre,
molt,
no?
Molt, va ser un impacte molt fort. I un dels moments, que en parlàvem abans, no? De moments que et quedes bloquejat, no saps dir el perquè de les coses i no li dones sentit a les coses. I llavors són moments molt tristos, no? Com abans parlàvem del dia de les que van caure les torres i... Són moments que et quedes paralitzat, que penses, per què passa això? Què ens ha passat a la humanitat?
Bueno, imagino que gairebé deu ser inevitable que el dia que celebreu l'aniversari de noces o
clar,
que ho recordeu,
pensa...
de seguida surt el tema. Imagino que gairebé naturalment van dos fets lligats, no? I això, clar, és un fet dolorós.
Molt dolorós.
Per tothom, pensi com pensi, vull dir això independentment.
Independentment.
No? Escolta,
la mort no té cap justificació, l'assassinat no té cap justificació.
Evidentment,
res.
Evidentment. aquests dies estem visquent a nivell de país el que coneixem com el tsunami democràtic, no?
Uh-huh.
I vol dir una mica una mobilització, una desobediència civil arreu de Catalunya, no? Com ho vius tu, això?
Mira, a mi m'agrada que la gent tingui la llibertat de manifestar-se per tot, per lo que sigui. Però no m'agrada la violència, no m'agrada que hi hagi problemes socials. Llavors, com no es van fer les coses bé des del bon principi, doncs ara estem com estem. Jo no em considero una persona independent. Jo vull la unitat i... Però m'estimo Catalunya per sobre de tot. Llavors, m'agrada respectar la gent que vulgui ser independent, m'agrada respectar la gent que sigui d'extrema dreta, m'agrada respectar la gent que sigui d'extrema esquerra. Jo sóc com sóc i tinc la meva ideologia. Avui per avui no tinc cap partit que pugui jo creure en ell, avui per avui. Ja no hi crec, és com que parlava abans. Estic molt decepcionada amb la política, no hi ha cap persona que em pugui representar i els meus ideals són meus. Però amb tot el que està passant en Catalunya, l'únic que et puc dir és que a mi tinc molta pena. Tinc molta pena i no m'està agradant gens com estan en les coses. Tot i que la gent té dret a manifestar-se i a dir el que pensa i... Però no. Si els d'allà ens haguessin escoltat una mica abans i jo sempre dic que el mateix haguessin arribat uns acords, que tot això només és una qüestió de calés. Saps?
Diumenge va haver eleccions generals.
Sí, no vaig anar a votar al final.
Arreglarem alguna cosa o s'arreglarà alguna cosa amb aquestes eleccions, amb aquests resultats? Ara eleccions ja no, resultats.
Mira, avui una senyora m'ha dit todos son los mismos perros con distinto collar. I dic que és veritat. No li trobo gaire solució, sincerament, eh? Perquè la gent que vol, en definitiva, ser feliç, no? De poder educar els teus fills el millor possible, que no els hi falti de res, viure en pau amb tu mateixa, poder treballar per poder viure. I la ideologia ja, per mi, ha passat a segon terme. I llavors a mi, quan veig totes aquestes crispacions i tot això, pues em fa pena. Bueno,
ara hauríem d'entrar en allò de les preguntes-respostes que et comentava, perquè ja el temps ens diu que això s'acaba. I llavors jo et demanaria a veure què en penses tu, com som les persones en general? La gent que tu coneixes, com som? Quin resum faries?
De les persones que estan al meu
voltant? En general, les persones com som?
Jo penso que les persones tenen bon cor. La societat les fa que no tinguin tan bon cor. Però la gent... Jo crec que amb la bondat i amb la bona fe de la gent.
Una opinió sobre els amics. Una opinió sobre els amics.
Els amics t'acompanyen a la vida i els amics et donen moments de felicitat.
El poble castellà.
Meravellós.
El país.
Dubtós.
La política.
Indignant.
La religió.
Lliure elecció.
El món.
Magnífic. El món, com el planeta Terra.
L'amor?
Per mi, el més important de la meva vida.
I la mort?
El final de tot.
La felicitat?
El que ens mou.
El voluntariat?
Falta més.
Si tinguessis diners...
Fugiria.
A qui escriuries una carta?
Al meu avi.
Digues un poble per viure que no sigui castellà.
M'agrada molt la Seu.
Si haguessis de fer un viatge?
Hi ha molts llocs que m'agradaria...
Almenys digue'n un.
Veure. Doncs mira, m'agradaria portar la meva filla al Pol Nord.
Si haguessis de triar una pel·lícula o recomanar-la?
Mejor imposible.
Un plat de cuina?
La carxofa.
Una vivència?
Estar amb la meva família.
Com t'agradaria ser recordada?
Pues com una bona mare.
Bé, doncs, amb nosaltres i fins aquí l'estil de la Belinda Gil Carmona. Bona nit, Belinda.
Bona nit.
Bona nit a tots vosaltres i Fins dissabte vinent.
Fins aviat.
Fins dimarts vinent, vaja.